benvinguts un divendres més al Pòdium, on repassem tota l'actualitat esportiva salonina. Hola, Gemma Grau.
Què tal? Molt bona nit, Gemma Pasqual. Com estem?
Molt bé, amb gana.
Doncs escolta, potser que em fem via, no?
Sí, perquè després he d'anar a sopar, perquè si no em començaran a roncar els budells.
Sempre s'ha de portar una bona alimentació a les hores que toca per poder fer bon esport.
Som-hi? Exacte, som-hi. Primer de tot, repassarem com els va anar el cap de setmana passat els equips de la penya i com es preveu aquest cap de setmana. El primer equip va obtenir una victòria davant el Martorelles per 3-5. En Jesús Martín és el seu entrenador i qui ens n'explica els detalls.
Bona nit, bona jornada pel primer equip de la penya i no tan bona pel juvenil. A grans trets és una mica el que venim a explicar avui. El primer equip es jugava la vida al camp del Martorelles. Jo a la vida ja ho havíem explicat perquè no guanyar, o sobretot perdre, obligaria l'equip les últimes 10 jornades a estar condemnat a treballar aquestes últimes 10 jornades per no baixar a categoria, perquè el partit es presentava amb una distància de 6 punts contra el Martorelles, que ja ens havia guanyat a l'anada a casa. La qual una victòria ens posava 3 punts al descens amb el col·laboratge perdut, amb la qual començava una nova lliga per nosaltres i gens agradable. Però bueno, el resultat va ser d'un 3-5 i el partit la veritat és que té molta història. Més enllà dels 3 punts que aconseguim, crec que ha de ser un punt d'inflexió respecte a com durant totes aquestes dues temporades ha gestionat malament l'equip aquest tipus de partits i per què va haver-hi un moment determinat del partit en què es va transformar i va canviar. Primera part comença pues, de la pitjor manera, minut 1, falta frontal de l'àrea, que el seu millor jugador la posa a l'escaire, 1-0. Bueno, teníem molt ben, creiem que ben plantejat el partit, però no sabem si fruit d'aquest gol, fruit dels nervis, o fruit d'un altre cop diumenge al matí contra aquest tipus de rival ens costa. Al minut 15 ens fan el 2-0, amb un error defensiu, i seguit fem el 2-1, però un altre cop seguit, minut 25, perdíem 3-1. Aquí realment pensàvem, i de la manera com estàvem jugant, estàvem fent segurament el pitjor partit de tota la temporada, estàvem molt malament, no ens estàvem trobant, i esperàvem el pitjor. Bueno, aquestes reaccions que té el futbol, una mica amb sort, una mica amb més cort que cap, però vam arribar al descans amb dues jugades puntuals amb un 3-3. Una mica l'home del partit va ser en Mario, que és un jugador que hem fitxat, que estava visquent a Alemanya i ha tornat, i la veritat que ens va donar molt. Ens va fer aquests dos gols, ens va permetre reconduir l'estació al descans, perquè si no hagués estat molt difícil. Però bueno, a partir d'aquí, al descans, bueno, comentem una mica el que creiem que havíem de canviar. Crec que els místers arribem al cor una mica dels jugadors en aquests moments del vestidor, i el que veiem a partir d'aquí és la millor segona part, bueno, els millors 45 minuts de l'equip en tota la temporada. Segona part en què un equip que està a la zona baixa però que fa molts gols, com el Martorelles, no es va apropar a l'àrea, on totes les ocasions van ser nostres, on tot el moment es va veure que no se'ns escaparia el partit, i bueno, a minut 20 fem el 3-4 i acabant fem el 3-5, però podria haver estat molt més al voltant la segona part, tal com la vam fer. Bueno, això ens obre un nou escenari pel primer equip, ara estem 9 punts, golaveratge a favor, amb la qual 10 partits per acabar la Lliga, en principi creiem que virtualment ens faltaran 3 puntets, però virtualment podem dir que tenim el primer objectiu complet abans de Setmana Santa, i això permet aquests 10 partits, doncs els enfrontarem una mica intentant donar la millor cara, intentant, és una mica el que hem parlat durant aquesta setmana, no ens podem conformar, si som capaços de treballar en aquest no conformisme, podrem preparar l'equip per fer coses més ambicioses. Aquesta setmana és la primera prova, ve un equip molt difícil. A l'anada allà a Barberà d'Andalusia vam perdre 3-2, però una mica el pensament general és que és ofensivament el millor equip contra el que hem jugat. És un equip que ara mateix està quart, que està amb totes les opcions de pujar, amb la qual el diumenge a la tarda pues, és un partit molt complicat. Però crec que estem preparats perquè ens hem tret una mica aquest neguit i perquè aquests partits normalment sempre els competim i diumenge no serà diferent. Intentarem treure els 3 punts, intentarem començar a mirar una més cap a dalt. Pel que fa al juvenil, va tenir un partit molt difícil al camp del Premià, i tot el que l'equip va estar molt bé la primera part, una acció puntual en què va haver-hi un penal una mica rigorós, a favor del Premià va decantar el partit, i a les acaballes ens van fer el segon gol. Bueno, era un partit que ja estava una mica dintre les nostres posicions, com que es podia perdre. La veritable final, i és on fem una mica la crida des d'aquí, és dissabte a la tarda, 6 de la tarda, contra el Montmeló. Aquí sí que sí o sí hem de guanyar aquest partit. Montmeló és un equip que ara mateix està baix, i nosaltres, si guanyem a Montmeló, ens posarem molt a prop dels postos que donen dret a mantenir la categoria. El qual ara ens ve un calendari de 6 partits que són la nostra lliga, i hem jugat pràcticament contra tots els de dalt, i estem esperançats de poder salvar aquest juvenil. El qual, bueno, torno a dir, cridem a tothom que vingui a animar l'equip, veurà un bon espectacle, i si ens pot ajudar i podem treure els 3 punts, doncs millor que millor.
Tal com ens ha dit en Jesús, el primer equip jugarà contra l'Andalusia aquest diumenge a les 5 de la tarda. El juvenil A, en canvi, saltarà al camp dissabte a les 6 amb el Montmeló. Aquest cap de setmana, majoritàriament, els nostres jugadors es quedaran a casa, al camp municipal d'esports. Per demà, estrenaran al camp els prebenjamins B amb la Roca a les 9 del matí. L'Alaví E visitarà el Llinàs a 9:45 del matí. El prebenjamí A jugarà amb el Parets a les 10. A 11:45 del matí de demà, el prebenjamí D s'enfrontarà a l'Ametlla del Vallès. A les 11 començarà el maig de les noies amb les dels Pallaresos. A 11:45 de demà, a la Vi A i Lloret. Ja a 12:45, el Benjamí E rebrà el Llerona. A la 1:20, Benjamí A, Montcada. Ja a 2:00, l'Alaví B i el Jabac. A 2:35, l'Alaví D jugarà amb l'Olímpic La Garriga. A 4:45 de la tarda de demà, l'infantil B de la Penya se les veurà al Vigues. I a 7:45 del vespre, el cadet B rebrà el Poniente. Diumenge, a 10:00 del matí, serà el torn del Benjamí C de la Penya amb la Roca. A 11:45, el Benjamí B jugarà amb Alcaldes de Malavella. A 11:45 del migdia, l'Alaví C saltarà al camp amb el Belllloc. A 3:00, l'infantil A se les veurà al Manlleu. A 1:45 del migdia, el cadet A de la Penya acollirà el Manlleu. I a 7:00 de la tarda, el juvenil B rebrà el Sant Hilari.
Darrer cap de setmana de jornada esportiva a molts clubs per la parada de vacances de Setmana Santa, tot i que en alguns clubs hi ha programats partits únicament per a categories superiors. És el cas, per exemple, del bàsquet, tot i alguna excepció puntual. De tot això i molt més, ens en fa ara 5 cèntims l'Àlex Pérez, director tècnic del Club Bàsquet Sant Celoni. Aquí tenim ara mateix el telèfon. Molt bona nit, Àlex.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Suposo que m'és molt content aquesta setmana per diferents motius, eh? Per un costat, felicitar-vos per tots els esforços i tenacitat en el vostre dia a dia per aquesta iniciativa que vau tenir el cap de setmana passat de fer una trobada de tècnics, de cohesió, i després també felicitar-vos sobretot perquè tots els nois, tots els equips masculins del club, tots van guanyar els seus partits.
Sí, sí, sí.
I no són pocs, eh?
No, de fet, són 12 equips els que hi ha de masculí, tenint en compte que hi havia un que descansava, doncs això, 11 equips que bueno, no deixa de ser anecdòtic, però sí destacable, doncs, que coincidi amb que cada un d'aquests 11 equips pugui treure el partit endavant, doncs està molt bé, i sobretot amb equips que tenien partits complicats.
I tant que sí. I enviar també tota l'energia positiva a les noies, que s'ho van treballar, clar que sí. Per què no dir-ho?
No, bueno, això no, ja mirem de fer poques diferenciacions de comentaris, perquè és una qüestió, doncs, poc habitual que hi hagi 11 equips que guanyen, però ja sabem que moltes vegades, doncs, el resultat no sempre reflexa l'esforç i la dedicació, i que el fet de que les noies no aconseguissin totes guanyar no és ni molt menys un tema traumàtic, però sí que, bueno, creiem que és per destacar, doncs, el que et dic, que uns equips d'una mateixa línia, des de la masculina, doncs, aconsegueixen la victòria sense més i sense perdre, com sempre, el treball de voler continuar tirant endavant, i hi haurà setmanes que segur que aconseguim que això pugui passar a la línia femenina, no?
Escolta, i a la vegada o al cap de setmana que tots, absolutament tots, guanyeu, què passarà? Es farà una festa grossa?
Res. no passarà res, perquè passarà el mateix que passarà ara, que si vols farem una petita esmena, però tot va molt ràpid i al final no deixa de ser doncs, qüestions anecdòtiques, que el fet de que la jornada un cop s'acaba diumenge al vespre ja estàs pensant en la següent setmana i realment doncs, és això, és una qüestió anecdòtica i passarà doncs, que podrem tenir aquest moment, aquest cap de setmana de satisfacció, però a partir del dilluns torna la rutina o torna a l'esforç i al treball perquè aquell cap de setmana pugui tornar a passar. Al final això no fa res més que comprometre'ns a que si t'agrada tenir aquesta sensació, doncs t'obliga i et fa treballar el millor possible perquè així puguis aconseguir, no?
Mm-hmm, i tant. Aquest proper cap de setmana tenim pocs partits perquè hi ha moltes categories que ja descansen, que fan vacances de Setmana Santa i, en canvi, teniu un equip que no és que no descansi, sinó que fa dos partits, el Sots 21 masculí.
Sí. Bueno, és d'aquells caps de setmana que la federació aprofita. Com bé has dit, és ja setmana de descans per tot el que són categories de promoció, perquè ja s'entén que doncs, avui comencen les vacances escolars. I aleshores els partits que queden són els de les categories grans, que està inclòs aquest Sots 21, i ja recuperen partits suspesos, que en el cas del Sots 21 doncs, és el que passa, jugant avui un partit suspès i que es recuperen, i el diumenge, que seria el partit que els hi toca per jornada d'aquí els dos partits.
Aquest proper cap de setmana més amb una cosa diferent en quant a partits, perquè pocs que juguen i el que juga aquí, a Sant Celoni, el cap de setmana serà el pavelló del Sot de les Granotes, una vegada més.
Sí, bueno, de fet és per un tema d'una activitat que es fa al pavelló, que ocupa la instal·lació esportiva durant el cap de setmana i bueno, quan passa això, que són activitats organitzades per l'Ajuntament, doncs disposem i hem de canviar la nostra ubicació habitual. I com bé dius, doncs aquest cada setmana, a més amb horaris que no són els habituals, ens hem d'anar a jugar els dos partits de casa, al Sot de les Granotes. Esperem que, com altres ocasions, no sigui un problema i que el fet de jugar a casa amb una pista que no és l'habitual doncs no sigui un impediment per fer un bon partit i per aconseguir un bon resultat.
Només faltaria. Tenim encara moltíssimes més coses de les que parlar, però potser que anem una miqueta a pams. Déu-n'hi-do. Què us espera com a club en els propers temps? Primer vacances, evidentment, però després, quan tornem?
Bueno, vacances, a part d'aquest cap de setmana, nosaltres seguirem entrenant habitualment i amb horaris normals fins dimarts vinent. Anirem d'aprofitar al màxim els dies. Comencen les vacances pels equips a partir del dimecres, per tant, des del dimecres fins al dimarts següent no hi haurà entrenaments, són les vacances que ens agafem i que bueno, a més coincideixen amb dies festius, que també la instal·lació està oberta i que també doncs, va haver algun dia per tornar a agafar energia. I dintre d'aquest període de vacances dels equips doncs, tenim el torneig de categoria infantil masculí i femení que seran els que portarem a terme el dimecres 23 i dijous 24.
Mm-hmm. Estarem atents, doncs. Àlex, no ens volem pas acomiadar sense destacar un fet molt important. Dos dels vostres equips, el cap de setmana passat, van fer tota una gesta.
Bueno, de fet, dintre d'aquestes 11 victòries de la línia masculina, destacar que, com hem dit, hi havia partits força difícils i de fet, doncs, els més petitets, els que fa menys temps que porten jugant, els nostres preminis, que bueno, s'han trobat en un partit vistós, difícil, apretat, ens disputava un partit contra el que era el líder i bueno, aconseguir la victòria que fa sumar una més d'aquestes 11 i el mateix va passar amb el nostre mini B, no? Dos equips que s'enfrontaven a equips molt ben classificats i que s'havia perdut a la primera volta i que bueno, ens demostra una miqueta aquest treball, aquesta lluita, aquest esforç de millora respecte a la primera volta i a sobre aconseguir un resultat amb equips molt ben classificats. Casualment, amb el mateix marcador, que això també és una cosa que dintre de les casualitats et fan guanyar els dos equips contra líders d'un punt i amb el mateix marcador. És una cosa gaire habitual.
No, els astres es van alinear tots i van fer que les coses us sortissin totes de cara. No hi ha pas més.
Sí. Ja sabem que el factor sort a vegades també compta i la sort en molts casos l'has de buscar, però en aquests casos doncs, mira, va donar la casualitat que aquesta sort ens la vam buscar, la vam trobar i els astres, com tu dius, van fer que sigués bastant o en aquest cas el mateix resultat, la mateixa diferència.
Doncs, Àlex, escolta, la nostra sort és tenir-vos una setmana més aquí en el pòdium explicant-nos tot el que és actualitat del bàsquet saloní. Moltes gràcies, com sempre. La propera setmana no hi ha pòdium, també fem festa, nosaltres, però d'aquí a dues setmanes sí. Per tant, estem al cas de tot el que hi hagi com a club.
Perfecte, doncs res, gràcies a vosaltres. Aprofitem aquesta setmana per descansar tots plegats, agafar forces i, com tu dius, d'aquí dues setmanes ens tornem a escoltar.
Doncs moltíssimes gràcies, Àlex, i molt bona nit.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Repassem partits d'aquest cap de setmana. Pocs i amb fets excepcionals, a més. Anem a pams. Partits que podem veure a Sant Celoni per començar. Avui mateix, a 9:45 de la nit, sènior femení Vila de Montornès. Per diumenge, dos partits i, com dèiem, molta atenció, que jugaran al pavelló Sot de les Granotes. A les 4 de la tarda, sènior masculí, Cardedeu. I a 6:45, Sots 21 masculí, Vila Olímpica A. De manera excepcional, tant per dia com per hora, la jornada fora de casa comença també avui mateix, avui divendres, ja que el Sots 21 masculí jugarà un altre partit més, a banda del que us estàvem comentant fa només uns segons, contra el Club Amunt Bàsquet. Serà a 9:45 de la nit. I més partits com a visitant. Per demà dissabte, a 10:45 del matí, infantil masculí B, Premià B. I a 6:45 de la tarda, júnior masculí nivell C1, Gaudí C.
Ara ens centrarem en les notícies que ens arriben del Club Vòlei Sant Celoni. Pel que fa als resultats de la setmana passada, l'Alaví Negre va guanyar el Mataró, el cadet, amb el Vall d'Hebron blanc, igual que les juvenils. En canvi, les Alavins Vermelles van perdre contra el Sabadell i les sèniors amb els Roquetes. Aquesta setmana torna a tocar partit de màsters, que encara deuen estar jugant al Sot de les Granotes amb els d'Arbúcies. Molta sort! De cara a demà a casa, les sèniors rebran a les 4 les del Vall d'Hebron. Les cadets agafaran el relleu a les 6 amb la VAP Girona i a les 8 serà l'hora de les juvenils. Diumenge només jugaran les Alavins Negres a la pista del Gavà a les 9 del matí.
Doncs parlem ara de futbol sala. El futbol sala Baix Montseny sènior va aconseguir un empat a 2 gols a la pista del Carmona e Hijos Lloret. Un punt fora de casa que el situa a 8 punts de la salvació. El repte és complicat, perquè queden només 6 partits per acabar la Lliga, però els dos propers partits que ha de jugar l'equip són contra equips que es troben a posicions de descens, com són els joves de Vidreres i el Tèlic Vigues i Riells. Aquest ha estat l'únic partit disputat aquest cap de setmana, ja que hi havia jornada de descans per la resta de categories. Demà dissabte comença una nova jornada de competició on descansarà l'equip sènior i l'equip alaví. I a més, el partit que havia de jugar el Benjamí contra el Caldes s'ha suspès. Per demà dissabte 19 de març, dia del pare, a 1:45 del migdia, l'infantil jugarà fora de casa contra el Palau Solità i Plegamans 2007. A 4:45 de la tarda, el juvenil jugarà a Masnou contra el Masnou Interdinàmic. I diumenge 20 de març, a les 3 de la tarda, el cadet jugarà a Arenys de Mar contra el futsal Inmo Arenys. La propera jornada de competició dels equips del club es jugarà el dia 2 d'abril, amb motiu de la Setmana Santa, aquesta propera setmana. Molt bona nit, molt bones vacances de Setmana Santa i ens retrobem l'1 d'abril.
El CESC, el Centre Excursionista Sant Celoni, continua amb les projeccions dels seus audiovisuals. Avui passant el documental S'afosca, i el podreu veure a la sala Bernat Martorell. Això sí, us heu d'afanyar perquè deu estar a punt de començar. La setmana vinent descansaran de projeccions, perquè és Setmana Santa i ja la reprendran el divendres dia 1. Pel que fa a les sortides d'aquest cap de setmana, el CESC aniran per Bassegoda, a l'Alta Garrotxa, diumenge. Podeu tenir més informació al web alcesc.org i també els dimarts i dijous al seu local, al carrer Sant Antoni, número 16, a partir de les 7 de la tarda.
I novament en el pòdium d'aquesta nit de divendres fem canvi d'esport i ens quedem amb Massais, novament protagonistes amb nosaltres. I avui, també aquí, en els estudis de Punt 7 Ràdio, un altre dels protagonistes, Massais, en Xema Soler. Què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Bé, ara millor.
Ara estàs millor, eh?
Recuperant.
Ho hem d'explicar. Aquest cap de setmana passat vas participar a la Marató de Barcelona.
Exactament.
Com va anar?
Bueno, bé, content de la marca al final. objectiu fet i el que deia, recuperar. Dilluns i març costa recuperar i a partir d'aquí ja tot va can amunt.
Recordem quants quilòmetres són que vas haver de córrer.
Són 42 quilòmetres i no menys que 200 metres finals, que també hi compten.
Déu-n'hi-do. Molts participants?
Aquest any, pel que he llegit, es va superar el rècord. Penso que els crits anaven més de 20.000 i que jo sàpiga acabats uns 17.000.
Déu-n'hi-do. Primera vegada que feies cursa d'asfalt?
D'asfalt no, però d'aquesta distància sí. D'asfalt, com tots els Massai, jo vinc més de la muntanya. D'asfalt, mirem d'evitar-lo bastant, no ens agrada massa, però per mi era com una assignatura pendent, la marató. S'ha de fer un cop a la vida. I alguna vegada havia estat a punt, però no m'havíem acabat de decidir, i aquest any sí. Aquest any hi vaig intentar-ho i ja la tinc.
I a més, no va ser l'únic Massai que se'n va anar cap a la marató.
No, més d'un hi vam ser-hi, jo potser el més discret, en quant a marca, però bueno, tots satisfets d'acabar-la.
Es tracta d'això, no? D'acabar curses.
Ah, exactament.
Sí, de participar.
Sí, sí, sí.
De ser-hi. I muntanya, què tal? Com ho portes?
Bé, bueno, jo sóc potser el més popular de tots els massais. Hi ha massais molt, molt guerrers, molt, molt batalladors, molt competidors. Jo més a nivell personal doncs, vaig fer una mica les rutes que m'agraden, travesses que m'agraden, i de tant en tant si hi ha algun repte personal de superar-te, no? Però poca competició. No, no puc optar, com molts massais, a tirar dels primers.
Ens han dit que ets massai des del primer dia.
Sí, 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 des que vaig assabentar que hi érem, allà estàvem.
I que, a més, ets un autèntic crac buscant nous camins, amb i sense GPS.
Bueno, una mica tot. Veig que t'has informat una mica.
Que sí? Jo estic molt ben informada sempre.
Som una mica friquis, sí, del tema GPS. Bueno, des del principi, amb mapes de l'editorial Alpino, quan no hi havia GPS, i sobretot el que és la zona Montseny, pues sí, pràcticament algun corriol se'ns escapa, però pràcticament ho tenim tot controlat.
I com es fa això? Com es fa això de controlar tots els camins, corriols i per tot arreu on es pot passar?
D'entrada, no sé, suposo que tens com una cosa innata que el camí que passa és que mai te'n recordes, no? Vull dir, jo vaig viure uns anys fora de Sant Celoni, quan vaig tornar a viure aquí, camins que havia fet feia 10 anys que no els feia, ostres, te'n recordes com a nivell fotogràfic, no? I et van quedant, i a part després és el que t'agrada. No t'agrada repetir rutes, llavors què passa? Doncs cada dia trobes de fer una ruta nova, per tant, trobes camins nous i vas relacionant-los.
I escolta, sense GPS ni res, simplement veient paisatges, com t'ho fas per no perdre't en algun moment determinat quan estàs en una muntanya que no coneixes?
Bé, jo sempre dic que perdre't és difícil, et pot passar, però en molts moments no saps on ets. El que sí que saps és on vas i al final acabes trobant algun camí que coneixes. En molts moments s'aprèn doncs, així, s'aprèn perdent-te, o sigui, en el bon sentit de la paraula, sense estar perdut, desesperat, però sabent que si vas cap a una direcció trobaràs el camí que busques o on vas, o algun camí nou, qui sap.
És a dir, que tota persona que se'n vagi al bosc, per exemple, a caçar bolets o el que sigui, i arriba a un punt determinat en el que diu, espera, m'he perdut, què s'ha de fer? A part de mantenir la calma, eh?
Home, d'entrada, saber d'on vens, suposo. Home, els boletaires és més complicat. Nosaltres els muntanyans, poc o molt, alguna vegada anem pel bosc. Poc o molt, nosaltres els muntanyans sempre sabem algun sender, seguim algun camí, alguna vegada sí que fem bosc a través per un poques. Els boletaires jo entenc que tenen més de perill perquè es distreuen més fàcilment, no? I només miren pel terra, nosaltres anem mirant més els camins. Però, bueno, d'entrada suposo que sempre has de saber cap on vas. El Montseny, per sort, és un massís que té de tot, però entenc que és difícil perdre, perquè si vas a vall trobes poble, si vas a muntanya, no té moltes valls per perdre, molts intrincats, entenc jo, eh? Sempre quan estiguis bé en condició física puguis seguir caminant, sempre que puguis portar un mòbil a sobre, que per sort aquí a Montseny doncs, hi ha bastanta cobertura, i saber sempre d'on vens i tenir algun punt de referència sempre, un camí, un corriol, suposo, no ho sé.
El que dèiem abans, sempre estàs buscant, dissenyant una miqueta diferents camins pels que es pot arribar a passar, corres per disfrutar,
sí,
majoritàriament?
Sí, jo en el meu cas sí, jo si no disfruto no correria. A mi personalment, per exemple, jo no soc corrent al nivell més popular de la paraula. Mai he seguit un pla d'entrenament, mai he seguit una dieta, no he tingut entrenador mai. Jo si surto entrenar, de fet, quan surto jo no mai dic vaig entrenar, perquè no sento que estic entrenant. Vull dir, jo sempre dic, surto a córrer, surto a caminar, surto a fer aquest cim, surto a fer aquesta ruta, perquè és el que faig. Si hagués de sortir per obligació, alguna vegada ja ho faig, una mica forçat, però si no, estic segur que no podria seguir-ho. No? Sempre tinc que anar variant alguna ruta, algun repte, arribar aquí, arribar allà, o anar a veure aquest paisatge, aquest altre.
És a dir, que no ets dels que segueix una ruta d'entrenament diària o setmanal?
No,
o...
diària segur que no, perquè mai he entrenat a diari. Com a molt faig sortides dos, quan puc tres cops a la setmana. I no, necessito variar, necessito com qui va fer una excursió cada dia diferent.
És a dir, que tu ets un claríssim exemple de tota aquella gent que diu és que no tinc temps per entrenar dia sí dia també i ostres, costa molt haver de sortir. És a dir, tu els hi pots dir ja que no passa res, que se surt quan es pot, directament.
Exactament.
I que t'ho pots passar exactament igual de bé.
Quan es pot, quan el cos o el cap t'ho demana, no? A vegades que dius, ostres, avui haig de sortir perquè tinc tal sortida i tindria que entrenar, però dic, realment, pel que sigui, pel tema de feina, pel tema familiar, no pots, doncs, bueno, l'endemà surts o l'endemà pretenia sortir i aquell dia no et ve de gust, doncs ho deixo estar, ja sortiré l'endemà o l'endemà passat. I no, sempre després, sí, doncs, quan portes una setmana o dies sense sortir, dius, avui sí que toca, segur. Però si no, s'ha de sortir, quan, almenys jo, quan em ve de gust.
Quan dissenyes tots aquests camins nous pels que encara no heu passat, quina és la cosa que prevaleix per damunt de tot? La quantitat de corriols, el desnivell, què prevaleix per tu?
Per mi, en general, els massais, per exemple, potser l'última que hem buscat camins és per fer la massallada, que va coincidir amb la marxa pel Montseny. El que més ens agrada és, sobretot, els corriols. Fugim de lo que siguin pistes fàcils, pistes correderes, tot el que siguin corriols una mica tècnics o una mica emboscats, amb més paisatges, anar a buscar algun cim, prioritzem això. I, evidentment, fugir de tot el que sigui asfalt i camins amples.
I després d'una massallada com la que hi va haver, per exemple, aquest any, en el que anaves veient els posts, que la gent que havia vingut a córrer deia genial, m'ha encantat, quins corriols, quins paisatges, com et quedes?
Home, a part, molt satisfet, i, però a part tant de nivell pels altres com per un mateix. Jo vaig tenir la sort que em van deixar fer-la, a part d'organitzar-la, la vaig poder córrer el mateix dia, i en el mateix moment de la cursa ja senties els comentaris de gent que corria amb tu, no? I dius, ostres, doncs per dins et va, no? Una mica que ho visquin tots, però no és mèrit només d'un, és de tots.
I tant.
I, bueno, en particular, per exemple, anecdòticament, al final de la... Quan ja pràcticament tothom es pensava que arribaven de Campins cap a Sant Sònic, era la baixada que veníem del Turó de l'Home, ens van posar pel mig d'un corriol d'una línia elèctrica, que era el més tècnic potser que hi havia, doncs allò, la gent agotada, rebentada, que no podien moure una passa, van aïnt a qui fos, però en el fons doncs, veus que ho disfruten, no? O sigui, en el moment en què ho veus ho passaven malament, però després quan arriba l'arribada tots o quasi tots ho agraïen.
És a dir, és allò de què passa aquí? Jo creia que ja ho tenia fàcil i en canvi, darrer repte d'aquesta massallada.
I patapam, amunt i avall. Sí, tot el que era baixada no, es converteix en un corriol de baixada i una pujada quasi mans a terra.
I ja has vist alguna cosa ja per la propera?
Bueno, sí, sempre anem mirant, no? Sempre tens al cap coses i idees, i entre tots és inevitable, o sigui, hi ha un mateix i tots som tants i hi ha massais que tots et diuen, pues, ostres, ho podíem fer aquí, ho podíem fer allà, podíem allargar, podíem escurçar, sí, sí.
I de tots els recorreguts que has creat, no et demanaré que et quedis amb algun, perquè si no em diràs, ui, és que això és molt difícil. Quin és el que no has fet, que no has fet personalment i en canvi t'ha encantat?
Bueno, no sé, ara no et sabria dir cap. No fet, vols dir, en el sentit de cursa, de competició? O...
De crear aquell camí, aquella cursa?
No, no em queda, no sé, no em queda cap assignatura per en aquest sentit, vull dir, no, tampoc no n'hem fet tants, però avui vas fent el que et trobes una mica, tampoc no tens mai l'ànsia de dir, ostres, haig de fer alguna cosa que no he fet. No, vas fent conforme van sortint, tampoc no ens inventarem res, o potser el que a vegades crea molta motivació també és recuperar camins, no? No només sempre és trobar-ne de nous, sinó a vegades en un mapa antic veus que l'Alpina marcava un corriol per un lloc que dius, ostres, que està ple de bardisses, és impossible passar. Anem a recuperar-lo, anem a fer una esbrossada, anem a netejar-lo, clar, i veus que estàs recomanant antics camins, no ho sé, possiblement d'altres geners, de carbonaires, no ho saps, no? Però que estàs contribuint a conservar aquests corriols, aquests camins.
És a dir, que tota aquella persona que digui no, és que la gent que corre per muntanya al final ho acaba espatllant, és al revés.
Bueno, suposo que hi ha de tot, eh? Nosaltres ens sentim orgullosos de dir que ho conservem i que ho respectem moltíssim, no? Com tant només que a casa nostra, però per desgràcia en tots els mons hi ha de tot i també nosaltres mateixos hem hagut de veure gent o inclús gent que no sap el que és córrer per muntanya, no? O que perquè sigui, perquè tiren deixalles, perquè no ho respecten, perquè tiren pel dret com si fos una trialera, però bueno, per sort són excepcions i les intentem controlar.
Però alguna cosa sou massais, no?
Aquí està. Sí.
Amb el nou mateix ja ho diem tot.
A l'ADN es porta.
Dèiem que corres per disfrutar i que has corregut mitges, marató, ultra. Quina exigència et comporta cadascuna d'elles?
Bueno, és molt diferent. Jo aquest diumenge, ja ho he dit, jo era com una assignatura pendent, dic un cop a la vida haig de fer la marató, la prova reina, l'atletisme de l'asfalt, per saber què se sent i tal, però és molt diferent. Vull dir, i ara m'ha quedat clar que segurament, bueno, ara ho dic ara i no mai se sap, no?, que d'asfalt ja s'ha acabat, que ara sempre més és muntanya. Però sí que és veritat, molta gent m'ha preguntat, ostres, si curses tan llargues, com ho fas? Per què no fas de 10? I dic, jo quasi que m'atrau més, com més llarga millor, en el sentit de que vas com disfrutant-la més, no? En curses curtes, tu ja veus, dius, ostres, són tants quilòmetres, podria augmentar el ritme per arribar abans i fer una bona marca. Vas patint en el sentit potser que de pulsacions més altes, no? d'intentar aguantar un ritme més alt. En canvi, com la Marató de Barcelona, tot i que era asfalt, o ultres de muntanya, la distància ja et permet anar a un ritme molt còmode. O sigui que pots, no com ara, però pots estar parlant amb un company mentre vas corrent, perquè saps que et queden moltes hores i vas reservant les forces. Jo això ho disfruto molt més, però jo estar, no ho sé, 4, 5, 10 hores corrents que no agafar una cursa de mitja hora a fondo.
És a dir, que no et veurem córrer un speed trail, però sí una ultra.
Bueno, potser un speed trail per preparar una ultra. Potser córrer, sí, sempre fer alguna cursa curta et va bé per preparar de més llargues, però sí, en general, si em faig alguna, tendeixo a apuntar-me com més dur millor.
Hi ha algun repte personal que tinguis en ment?
Van sortint. No m'obsessiono cap repte en concret, però hi ha anys, per exemple, l'any passat quasi no em vaig fer cap, no em sortia, no em trobava massa bé, en dies que em feia mal, doncs, no ho sé, un genoll, la planta del peu, i dic, bueno, doncs ja un altre any serà, i aquest any doncs, em trobo millor i dominant la marató, i ara, per exemple, de cara al juliol m'he apuntat a la que és la Cavalls del Vent, que és una ruta muntanya que fa tota la volta al Cadí, crec que recordar, no sé, uns 75 o 80 quilòmetres, encara no l'he acabat de preparar. I però van sortint, no, si m'ho haguessis preguntat un mes abans hauria dit que no ho sabia, dic ara, doncs mira, aquest mes m'he decidit a fer aquesta.
I escolta, Massais, us heu apuntat una vegada més a fer la Trail Walker. La faries?
Em costaria perquè són 100 quilòmetres, jo per distància n'he fet d'alguna una mica més llarga. Però la Trail Walker, bueno, m'encantaria el sentit de la Trail, perquè no sabia que és la Trail Walker, es fa córrer amb equips de 4, és solidària, 100% solidària, recapten diners per Oxfam. En aquest sentit és fantàstic, no?, poder córrer amb companys, l'ambient, però clar, a nivell tècnic, ostres, són 100 quilòmetres totalment plans, sense absolutament res de desnivell, són dos maratons i mitja, amb tot el que comporta. I clar, aquí el desgast és com molt diferent, no? Quan vas a muntanya, que hi ha desnivell, encara que és més dur en el sentit de resistència, et permet anar recuperant, no? Tu ara puges i estàs cansat de pujar, però ve una baixada i recuperes, o al revés, o estàs cansat de baixar perquè et fa mal els peus, però ve un pla i recuperes. Els 100 quilòmetres en pla, la veritat és que jo personalment em costaria, no? Té molt de mèrit els que ho fan.
Molt bé, perfecte. Centrem-nos una miqueta en la Marató de Barcelona, que és aquesta última cursa que has fet. Com va ser participar-hi? És a dir, què vas veure? Era el que t'imaginaves que seria?
Sí, és espectacular. Clar, els de muntanya no estem acostumats a les masses, no? En general, a mi no m'agraden els events massa massificats, però haig de reconèixer que aquest l'ambient és brutal. Des del primer a l'últim quilòmetre és pràcticament algun passadís de gent animant-te, a part de que això, 20.000 corredors, doncs no es veu cada dia. I, home, i córrer pels carrers de Barcelona, pels llocs més especials de Barcelona, la veritat és que té una vegada a la vida que tothom que pugui s'ha de provar.
Sobretot allò de carrers de Barcelona sense trànsit, no pot ser. M'han canviat la ciutat, no?
Exactament, sí, sí. Un dia pels corredors que s'ha d'aprofitar.
Va ser una manera de redescobrir també la ciutat, o no?
Sí, tot i que al principi més que al final. O sigui, al principi et permet el luxe d'anar veient per on passes, que si comencem pel Camp Nou, vas passant per la Sagrada Família, Passeig de Gràcia, i ho vas veient, però clar, conforme arriba al final, quasi que el que mires més és l'asfalt, no? Perquè a mesura que avança van acabant les forces, costa més de mirar la ciutat, però sí, la vas veient d'una forma diferent.
I t'imaginaves que fos així? Com va ser realment per tu o no?
Sí, precisament sí, tot i que clar, el sentit emocional te'l vas trobant a mesura que tu estàs més cansat, tot t'afecta més i l'animació encara t'arriba més, no? Vull dir, et toca la fibra quan la gent va, tu estàs tocat i la gent, i és un constant d'animació, de vinga, vinga, et va tocar la fibra, t'arriba la fibra, això costa d'imaginar fins que no ho fas.
I què senties?
Bueno, cansament, cap al final.
Sí.
Bueno, no, són moltes. Clar, jo vaig acabar en quatre hores de tot, sense tot. Des de respecte, des d'eufòria, des de... Al principi t'has de contenir perquè, clar, sortiries corrent més ràpid, t'has d'anar frenant perquè, si no, saps que al final punxaràs. Hi ha moments que arriba al mur, no sé, el mur, si els que no sou corredors sabeu el que és o no, la marató. El quilòmetre 30-35 li anomenen el mur de la marató, és la paret que si superes acabes i si no, no, que és quan se t'acaben, el teu cos acaba les reserves d'energia i és on molta gent punxa, no? Jo, i és cert, en aquest, quan em vaig impressionar, quan vaig veure que el 32, 33, jo deia en broma, dic, ostres, sembla un capítol de Walking Dead, o sigui, veies gent pel terra, una noia plorant, caminant coixa, altres que caminaven perquè no podien córrer i realment tu en aquell moment, per sort, jo més o menys ja estava bé, vas tirant, però clar, et fa respecte de pensar, ostres, potser un quilòmetre més endavant jo estic com aquest, perquè també et ve de cop quan s'acaben les forces. I és això, és una barreja del principi d'eufòria, de jo puc, a respecte, a por, a patiment, és una barreja de tot.
Vas fer alguna cosa en especial per poder-la aguantar bé?
De preparació, no massa. Jo, bueno, com he dit, no segueixo cap pla d'entrenament. Sí que, bueno, a nivell personal miro més o menys el que m'ha anat bé els últims anys, intento fer més o menys el mateix, intentar simular, fer sortides que simulen una mica la cursa. I aquest cop vaig, bueno, jo no sé de recuperació, jo vaig a les tres últimes setmanes fer molt, molt suau, un trot a baix ritme, però els últims tres mesos sí que intentar fer tres sortides llargues, la més llarga la vaig fer de 36 quilòmetres, per intentar simular una mica el que era la marató, veure com em trobava. Aquí tenim la sort, a Sant Celoni podem triar de tot, quan volem muntanya tenim Montseny, Montnegre, i en aquest cas, que quasi no ho havia fet mai, doncs cap a la recta d'Hostàrrica és molt avorrida, però va molt bé per tenir quilòmetres de recta i anar entrenant.
Bé, és avorrit, però també es pot arribar a redescobrir, no?, en certa part.
Sí, al final, mira, tot ho reinventes, no? El Montseny, ja en tens prou amb les vistes, doncs mira, aquí seguir l'autopista fins a Hostàrrica, doncs pues mira, t'emportes la música i és un moment per tu, no?
Sí, pots anar comptant cotxes i veient matrícules.
Ah, exactament.
De tots els que passen pel costat.
La motivació, sí, trobar motivació on sigui, sí, és això.
Quin és el teu principal motor de motivació?
Bueno, és sentir-te bé tu mateix, ja no... Més enllà del repte, que sí, que evidentment, compla, quan l'has acabat, dius, ostres, ja l'he feta, no? He fet la marató i, a més, doncs mira, jo m'havia proposat 4 hores, vaig aconseguir-ho, això t'omple. Però més enllà d'això és sentir-te ben tu mateix. Jo, a la que està un temps que no pots sortir pel que sigui, perquè descanses, vacances o et tens lesionat, la veritat és que tant física com mental ho notes, necessites alguna cosa. I el fet d'anar sortint, doncs això, és una cosa que t'omple i no sé, necessitem tots una mica d'escapatòria. És fer alguna
cosa. És fer alguna cosa, és disfrutar, és córrer, és fer una cosa que t'agradi i també, en certa part, és formar part d'un grup gran, enorme, com sou tots els Massais. Cadascú en el seu estil, en el seu tipus de rutes o de curses, però tots amb una cosa en comú, el viure, disfrutar de córrer, de sortir, de passar-ho bé i sobretot de ser respectuosos, no?
Correcte, correcte, sí, sí. I compartir, sempre que podem compartir-ho, vull dir, si en una cursa coincidim, doncs a vegades som 5, 10, 20, doncs mira, això també és una manera més de viure-ho.
Tota una família, molt benvinguda.
Correcte.
Per tu, Massai, què és?
Bueno, és una manera de ser. Més enllà de l'esport, tots, si no tots, o tenim una visió, és una manera de ser, de pensar, suposo. T'ajunta una mica, no? De respecte a la natura, s'ajunten diverses coses. L'esport, viure l'esport, respecte a la natura, no et sabria dir, no? De país també, evidentment, coincidim amb tantes coses, sense haver-hi res escrit. Tots ens comuniquem per la idea.
Fantàstic. Doncs, Xema, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nit de Pòdium i, com diria un company teu, Massai, només dir-te bona nit, salut i muntanya.
I gas a la borra, dirien. Moltes gràcies.
Avui també tenim molt bones notícies del Club Karate Just. Ens les comenta en Joan Antoni Just, el sensei del Dojo Saloní.
Aquest cap de setmana s'ha fet el Campionat de Catalunya Infantil, bueno, Benjamí Alevín Infantil i Juvenil, que es fa cada any, i es va fer a Reus dissabte passat. I aquest campionat seria l'oficial d'aquesta categoria, que dona la possibilitat a que els nanos que han pujat al Pòdium puguin optar per anar al Campionat d'Espanya, que es farà a l'abril a Múrcia. Llavors nosaltres vam anar amb els petits del dojo, sí, perquè tots els altres que sempre t'he comentat ja han passat a categoria, la majoria d'elles són cadets i juniors, fent anys, i ara ja són una altra categoria, i participàvem amb un equip bastant jove, o sigui, bastant jove d'edat, o sigui, nanos que era la primera vegada que participàvem a Catalunya, altres que ja no, que ja l'any que ve canvien de categoria, però era una mica com una mena de prova a veure com estaven els nanos a aquest nivell tan important que és el del Campionat de Catalunya. Llavors, els resultats d'aquest campionat, vam anar amb un equip una mica petit, perquè quan participam un camp nanos nou, si no, que no siguin gaires perquè els podem entrar de forma correcta i que després el campionat siguin ben atesos pels coach, llavors vam anar amb un grup de 12 nanos. I d'aquests, els resultats van ser en Cata, la Dana Rovira Amdial, va quedar segona en Cata a la categoria Benjamí Cata. Després, la Ana Fernández Sierra va quedar tercera, també en Cata Levin. I en Bernat Clivillé Martín va quedar quart en categoria d'infantil de Cata. I la Alba Company Costa va quedar quarta també en Cata. Cata seria juvenil, Cata femení. Està molt bé, sobretot perquè el Bernat i l'Alba havien participat al Campionat de Catalunya i algo, em sembla que l'Alba en moltes edicions, però el Bernat em sembla que un parell. La Dana era la primera vegada que participava, és una nena petita que té 7 anys i va quedar segona. I jo crec que amb una mica més d'experiència hauria quedat primera. I l'Anna Fernández ja l'any passat va quedar tercera i aquest any també ha quedat tercera. Podria haver quedat o primera o segona si hagués anat per una altra línia de les classificacions, però bueno,
Això era per cata. Per comitè també va...
Després hi havia la modalitat de comitè, que són les mateixes edats, Benjamí, Alevín, infantil i juvenil, i amb diferents pesos. Després, la Júlia Just Clopés, amb menys de 32 quilos, va quedar tercera. També era la primera vegada que participava al Campionat de Catalunya. O sigui, tant la Dana com ella era la primera vegada que participaven al Campionat de Catalunya, i Dana va quedar segona en cata, i la Júlia va quedar tercera en comitè. Després, l'Aitor Martín Larios, amb infantil masculí, també va quedar tercer. I l'Andrec Salazar Canavidi també va quedar tercer amb comitè, menys de 46 quilos infantil. I d'aquest grup van portar amb dos que eren veterans, ja que eren l'Alba Company Costa, que a la seva categoria va quedar primera, en comitè menys de 50 quilos, a part de que la primera va fer una exhibició espectacular, la seva competició, va guanyar amb una autoritat brutal amb les seves adversàries, i després, també que era veterano, o sigui que ja era el seu últim any, l'Isaac Correa Pacheco, que també va quedar primer també fent una exhibició de com s'han de fer les coses ben fetes. Uh-huh. I aquests dos ja havien estat com mínim 4 vegades o 5 vegades al Campionat de Catalunya, i tots dos han estat 2 o 3 vegades ja al Campionat d'Espanya. Era el seu últim any en aquesta categoria, i a l'octubre, que ja es fa la categoria d'aquest any de 2016 de cadet, i ahir participen a la categoria cadet sènior i sub-21. O sigui que aquest també és, ja passarien al grup dels grans.
Déu-n'hi-do. Com esteu? Molt contents, no suposo?
Estem molt contents. Molt contents, primer, per l'autoritat, aquest cop d'autoritat de l'Isaac i de l'Alba, que vol dir que els reafirma com que són els dominants totals d'aquesta categoria de juvenil, tant en masculí com en femení, i que tindran una bona passa per entrar a la categoria nova, que, clar, a cadet entraran a l'octubre com els més petits de la categoria. I sempre es vol sortir amb un nivell alt d'una categoria per entrar en millors condicions per la següent categoria.
Clar. Ens has comentat que aquest campionat era el que obria les portes amb el d'Espanya, que se celebrarà a l'abril a Múrcia.
Sí. Normalment els campionats de Catalunya hi ha dos campionats oficials. Bueno, a cada categoria hi ha només un campionat oficial, que és l'infantil fins a juvenil, i després el cadet fins a sub-21, i després el que diríem absolut, el sènior, a partir de 18, i tenen només un campionat oficial a l'any, que és aquest, i aquest és el que li dona la plaça per poder anar al d'Espanya. Aquests nanos que han pujat al pòdium real, o sigui, els primers, segons i tercer, aquest cap de setmana, que ve ja el dissabte, tenen entrenament de per selecció per aconseguir una plaça per anar al campionat d'Espanya a Múrcia, que serà aquest any a l'abril. Llavors, aquests nanos han de demostrar que si la selecció creu en ells per endur-se'ls al campionat. Normalment sempre va el primer de cada categoria, però moltes vegades normalment es porten dos, i aquest segon participant que pot anar a vegades és el segon, però moltes vegades també és el tercer, depenent de l'actuació que hagin fet. Llavors, en tots aquests nanos que han fet pòdium, dissabte que ve anem al CAR, i els seleccionadors de la selecció catalana valoraran quins són els nanos que poden participar en aquest campionat d'Espanya. Sempre hi ha... La selecció a priori dura un dia, però després fan un altre dia el CAR, després fan un intercomunitari, i amb totes les dades que treuen decideixen al final qui són els que tenen més opcions de fer un bon resultat a Catalunya.
Sempre, normalment, algú o altre del nostre club sempre s'hi acaba colant, dins d'aquestes seleccions.
Sí, abans sempre anaven tots, bueno, anaven tots, vull dir, clar, aquesta categoria no està ni el Jordi Valdivia, ni el Joan Just, ni la Laura Pino, ni la Eva Cano, ni el Marc Salicru, ni l'Abel Correa, ni el Pere García. O sigui, hi ha tota una sèrie de nanos que són primers a la seva categoria, estan primers als rànquings de Catalunya, però al passar a una altra categoria, ara ja han deixat pas a la gent jove.
Clar, noves generacions.
I les noves generacions és ara les que estem polint, no? I costa, aquest és l'impàs més complicat, o sigui, més complicat. Tant és treball, no? Que aquests nanos comencin a saber competir. I llavors, clar, comencen de molt petits i hasta que no estan una mica fets, que dic jo, hem d'esperar més o menys que tinguin 10 anys o 11 anys, i llavors és quan estan realment al seu punt més puixal.
Clar, és la manera de començar a entrenar els futurs cracs, no?
Jo, amb aquest campionat per Espanya, el que van segur són l'Alba i l'Isaac, perquè van quedar primers, i després tenim il·lusió que dels altres 5 que han quedat entre segons i tercers, algun d'ells es pugui colar. I tot ara, aquesta setmana, ens dedicarem a perfilar bé els seus combats o les seves presentacions de cata, perquè tinguin el màxim de possibilitats de donar una bona imatge.
És a dir, que aquesta setmana teniu feina, eh?
Molta feina. Aquesta setmana sí, perquè els petits fallos que, per exemple, l'Aitor Martín va ser un error una mica de lectura del combat, però ho vam veure tots que era evident que era un nano que tindria que haver quedat primer. Al perdre amb la possibilitat de les semifinals ja no va pagar ni optar al segon puesto. Però de forma més o menys honrada pensem que és superior al primer i al segon. Però clar, ho ha de demostrar aquest dissabte. Aquestes preselecions serveixen per aquestes coses, per ratificar una mica si hi ha hagut una baixada d'intensitat al campionat de Catalunya i si realment la teva lia és molt més alta del que has representat al pòdio. Bueno, sempre juguem amb aquestes històries. Molts alumnes nostres o els competidors nostres en terceres places han anat a Espanya i han quedat classificats primers. La Silvana Boddington va anar a Espanya de tercera de rebote i va quedar primera d'Espanya, i el Joan Just també va quedar segon d'Espanya en Andret com a tercer. Vull dir que a vegades la Eva Cano, que és una altra competidora que ara està cadena, aquesta nena la va agafar de tercera perquè es va despistar al campionat de Catalunya d'una forma molt absurda, i després va anar al d'Espanya i va quedar primera. Són nanos que tenen molta valia, però a vegades saps si mal quadra un combat o una presentació de capa, però després a la preselecció són molt fiables, i on són molt fiables és el campionat d'Espanya. Gairebé sempre, si portem quatre competidors, venim sempre amb tres medalles. L'any passat vam portar cinc i vam tornar amb quatre medalles.
Sí, sí. A part d'aquesta preselecció que has comentat d'aquest cap de setmana, teniu alguna altra competició a la vista?
No, ara de moment la propera competició seria el de Catalunya oficial també, que és per equips. Equip és una modalitat que tant en cada un comitè es formen grups de nanos. Poden ser grups de tres, en el cas de Cata, o de 3 o 5 en el cas del comitè. Llavors aquí és més complicat, per clubs una mica petits com els nostres, perquè has d'ajuntar 5 nanos de la mateixa edat i del mateix nivell, i és una mica més complicat. En Catres, per exemple, has d'ajuntar 3 nanos que siguin bons de la mateixa edat, i pensa que les edats es canvien cada 2 anys. A la que un nen ja tingui un any més, ja és 4, perquè ja no poden ser 3, ja són 2, ja no poden participar. Per equip és una mica més complicat. En principi tenim 3 equips per presentar-los, amb moltes garanties de que facin un bon paper, i bueno, ara començarem a treballar amb aquests nanos.
Doncs moltíssimes felicitats una altra vegada per aquests bons resultats en aquest campionat del cap de setmana passat. Molta sort i moltes esperances per aquest cap de setmana proper, per aquesta selecció. Doncs moltíssimes gràcies, Joan Antoni.
A tu, moltíssimes gràcies, Gemma.
Més bones notícies ens arriben del Club Atletisme Sant Celoni. Han obtingut 4 medalles al Campionat de Catalunya Infantil de Pista Coberta, celebrat el cap de setmana passat. En Claudi Gómez va aconseguir la plata en salt de llargada, mentre que en Marcel Gual va tenir el bronze en salt d'alçada, en Diego García també va fer bronze a salt de llargada i el relleu de 4x200, format pels atletes Claudi Gómez, Marcel Gual, Diego García i Pol Casals, va pujar al tercer esglaó del pòdium. A més dels medallistes, també van competir la Paula Sobirana, setena als 60 metres tanques, la Clàudia Jordan, setena als 2.000 metres, la Mari Iglesias, que va quedar desena en llançament de pes, i la Clàudia Mollaví, que va córrer a la semifinal dels 60 metres. D'altra banda, l'Aina Barri va ser semifinalista al Campionat d'Espanya Cadet de Pista Coberta en la prova de 60 metres, la 18a millor marca estatal. Moltes felicitats! El Club Patí Sant Celoni, la secció d'hoquei, també disputarà diversos partits aquest cap de setmana. Per avui mateix, els veterans visitaran el Malgrat a 11:15 de la nit. Demà, a la nostra pista del Camp Municipal d'Esports, jugaran a les 5 de la tarda l'equip d'iniciació amb les Franqueses i a les 6 el Benjamí B amb el Manlleu. Els que també jugaran demà, però a fora, com a visitants, seran l'Escoleta B amb el Lloret a les 10 del matí. A 11:15, la Salle Bonanova rebrà el Benjamí A d'hoquei de Sant Celoni. Ja a les 12 serà el Sant Ramon qui obrirà la pista al Prebenjamí A. A 16:45 de la tarda de demà, el Sant Josep amb el Prebenjamí B. I a les 6, l'Alaví anirà a Breda. Finalment, diumenge a 17:45, l'Escoleta A d'hoquei anirà a Massanet.
Déu-n'hi-do, pòdium ben, ben ple, el que teníem també una setmana més. Gemma, com portes la gana?
Justejant, eh? Que una mica més i caic aquí desmaiada, eh? Si no acabem ja.
Doncs vinga, va, som-hi. Molt bon cap de setmana a tots.
Ens retrobem la setmana que ve, no, perquè és Setmana Santa. Fins l'altra, que em sembla que serà 1 d'abril.
Doncs fins aleshores.
Molt bona nit.